Estat de Gràcia. L'estat nostre de cada tarda, de 4 a 7, a Catalunya Ràdio.
Som el que mengem, però també som el que llegim. I si podem ser intolerants a la lactosa, al gluten o fins i tot a les mandarines, per què no podem ser al·lèrgics a les males novel·les, als poemes cursis o a les biografies sense substància? Agafeu paper i bolígraf i preneu nota de totes les prescripcions que ens farà ara mateix el secretari de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, David Guzmán.
David Guzmán, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm una cosa. L'altre dia parlàvem amb el Jaume Grau,
sí,
que ens ha deixat Todorov, el filòsof búlgar, i ell en parlava molt bé, de Todorov.
No es pot parlar malament de Todorov. Jo és un home que vaig conèixer estudiant teoria de literatura, és a dir, és un dels homes que van fer més per la divulgació del formalisme, és a dir, aquesta escola, aquest corrent literari rus, d'origen rus, que als anys 20 del segle XX doncs es va estudiar el fenomen literari des de la llengua, des de les formes, per això es diu formalisme. Ell després va passar a postulats estructuralistes i va analitzar, i té un llibre meravellós sobre la literatura fantàstica, sobre el fantàstic en literatura. Per tant, molt més enllà del seu compromís, un home que era menys mediàtic, potser, que els Derrida i tota aquella colla de francesos dels 70, Todorov, búlgar, però expressió francesa en les seves teories, i un dels referents a la filosofia, a la teoria literària i a la sociologia, fins i tot del segle XX. Per tant, és un home que podem seguir llegint, que té una bibliografia viva, trobable, i que val la pena tenir en compte.
Per altra banda, premis. Tenim el Premi Biblioteca Breve.
Que em fa molta il·lusió, perquè l'ha guanyat Toni Turbe, director històric de Keller, ara de Librújula, un dels periodistes culturals més actius i més militants al món del llibre d'aquest país, i l'ha guanyat amb un llibre, una novel·la que es diu La Casa de l'Aire, que retrata en part dels pioners de l'aviació dels anys 20 a França, amb una figura meravellosa, que és el pare del Petit Príncep.
Ai, no!
Bueno, però escolta, ja ho sé, que tu el Petit Príncep tens un problema. Però tens un problema amb Saint-Exupéry, també, o només
no,
amb el seu personatge?
No ho sé, de moment no.
Tampoc ha llegit altra obra. Ningú ha llegit altra obra,
és veritat, no? Què més ha escrit, Saint-Exupéry?
Bé, però té alguna cosa sobre l'aviació. I sobretot el que té és un final... és a dir, és un home que va morir, hi ha diferents teories sobre el final de Saint-Exupéry, fins i tot alguna d'una mica marciana, mai més ben
dit. Però van trobar el cos o no?
Aquesta...
No.
El Toni Turbe deia...
Es va perdre
al
desert.
Es va perdre, no ho sé si vols dir que... Jo crec que es va perdre en un avió, però no recordo la ruta. Sé que era una... Però ell, en tot cas, com que hi ha més una teoria, diu, sí, en el llibre veureu quina teoria doncs, he fet servir o a partir de quan... Però, per tant, Toni Turbe, jo crec que és un molt bon premi Biblioteca Breve, de Seix Barral.
Ja es pot trobar el llibre o no?
Premi històric.
O encara no.
Encara no. Però en breu, com diu el seu nom.
Biblioteca Breu.
Sí, senyor. I doncs, això, són les dues coses que m'han...
Segur que et saps algun tros del Petit Príncep.
Tothom se'l sap.
No, jo no. No vull saber res.
Mira, més enllà del xai, de dibuixar moixai, m'agrada molt el moment en què, amb la guineu, li diu amb aquest amor, sobretot amb aquesta amistat amb bèstia que tenen, diu, avisa'm si has de venir a les 5, perquè a partir de les 4 començaré a ser feliç. Està bé, Roger, compra'm aquesta.
És bonic. I allò essencial és invisible als ulls.
Exacte.
Hi ha molts imants de nevera amb frases del Petit Príncep.
Aquest és el problema. Aquest és el problema. Aquest és el problema. És que després del Petit Príncep ve Paulo Coelho,
eh?
Que
no. Ai,
per favor. No, no. Hi ha un salt qualitatiu, eh?
Sí, sí. No, sí, d'acord. Però gràcies a que hi havia un, n'ha aparegut un altre.
Saps qui no suporta el Petit Príncep? Tampoc, Sergi Pàmies.
Veus?
No ho explicava. Té un compte, impossible. És que no puc.
Em posa
que és New Age, que no he pogut fer-ho mai.
Molt bé, escolta'm. Teràpia.
Teràpia.
Fem teràpia, perquè tenim consultes. Diu el Tutu Pau. Jo fa temps, doctor, que busco una bona novel·la històrica estil Victus. Aviam, no té per què ser catalana, però una bona novel·la històrica.
Mm-hmm.
Què li diem?
No serà catalana ni serà estrictament històrica, perquè la novel·la històrica...
Escolta, noi...
No serà un llibre, de fet és un plat d'espaguetis.
Doctor, fa vostè el que vol.
No,
i fuma la consulta, i fa coses molt rares.
No té per què ser catalana, mira, en la consulta ho diu. I a més és que és la novel·la històrica, en definitiva. Com si no hi hagués...
Estan fugint aquí.
No, però una novel·la que té un context històric... En fi, novel·la històrica, ja entenem què vol dir com a gènere. Però porto una...
El llibre d'història de la 8a DGB.
Exacte. Victus és insuperable en la seva proposta. El personatge de Martí Subiria és un personatge bigger than life, meravellós. Però en tot cas es basa en un arquetip, el de Sánchez Espinyol, conegut, jo diria, de fa molts anys i de trajectòria dilatada. mica de Handel, els dijous sempre van bé, no?
D'anunci de cotxe, eh? I el dels danesos que hem posat al principi
sí, també sonava. Sí, és veritat, posaven aquesta música.
A Sarabanda, però...
Aquest senyor està atracat per totes bandes.
Sí, però... I a més no es paga, no? Ara pots agafar Handel...
No, però es paga la interpretació.
No, no, vull dir, però si agafes una cançó i la fas servir com a anunci, això ja no deu saber de pagar drets, perquè Handel ja fa una estona.
Sí, però depèn, si és, una, si és un conjunt, si tu graves Handel demà amb un...
Sí.
Clar, doncs el...
No, però agafes un caset. De Camela i un de Handel.
Si és en caset, l'esgai no es queixa. Va, en tot cas, el que sona és la Sarabanda, que acompanya un duel, no és un anunci, sinó el duel de Barry Lyndon, pel·lícula de Kubrick. Kubrick sabeu que sempre feia servir prioritàriament música clàssica, bona música clàssica a les seves pel·lícules, considerava que els grans compositors doncs ja havien nascut, ja havien escrit, eh? I en tot cas és clau, fins i tot, abans de publicar Victor, Sánchez Puñal recomanava tornar a mirar Barry Lyndon, per ambientar-se més amb tot això. Per què? Pel·lícula basada, al seu torn, en la novel·la William Thackeray. Novel·la històrica, sí, com la pel·lícula també històrica, amb aquell joc de llums que va servir Kubrick amb espelmes, no? És un prodigi, va guanyar l'Òscar per descomptat de la millor fotografia, perquè és prodigiós. Per narrar aquesta peripècia, que és la del soldat irlandès al segle XVIII, però que té molt a veure amb Martí Zubiria i que té molt a veure amb el llibre que porto, diguem-ho ja d'una vegada, diguem-ne, porto Stendhal. Tu diràs, home, el roig i el negre,
clar,
novel·la històrica, no únicament, és moltes coses, però coincideixen, i ara que si li ha agradat Victus li interessarà molt, amb aquesta mena d'heroi trepa i feta ell mateix, que representa Martí Zubiria, que representa Barry Lyndon i que representa Julian Sorel, que és el protagonista d'aquesta gran novel·la. A més a més, estem parlant d'un bildung roman, d'una novel·la de creixement i de formació, però estem parlant d'un dels personatges també més apassionants de tota la narrativa del segle XIX. És a dir, estem parlant d'una de les grans creacions literàries de tots els temps, el Roig i el Negre, aquest protagonista d'origen humil, que el vol transcendir, i ho fa a base de, en un context històric i a base d'enganys, haurà de triar entre el roig de l'uniforme, per tant la vida militar, i el negre de la vida religiosa, el negre dels capellans, el Roger Lenoir, el títol va per aquí, per aquesta dualitat, i a més hi ha un munt de moments que van més enllà del context històric, recordo moments d'humor, a vegades d'humor negre també, a vegades d'humor roig, però sobretot la seducció que fa amb la senyora Renal, no? Julian Sorel és això.
Com la sedueix?
És la picaresca, això, llegeixo. No, hi ha una nit que puja, a més d'amagat, òbviament, i puja a la seva cambra, a l'habitació i tot plegat, i acaba ella, en fi, doncs, acaba presa de furor i de tot plegat. Però sobretot és aquesta idea d'un personatge molt humil, d'origen camperol, que vol...
Què vol? Vol fama? Vol diners? Vol poder? Vol reconeixement? Què vol?
L'ambició té moltes cares, i tot això que tu has dit és en part el que vol, però sobretot és aquesta manera de reconeixement, en fi, però, i no li és igual, si enganyar un capellà, si enganyar una senyora, tot això, fins que hi ha molt és novel·la psicologista també, fins que coneix Matilde, cap al final, clar,
s'estova.
Clar, és un amor una mica més profund que el de la senyora Renal, que és un amor més interessat, no? És a dir, tot això i molt més és Julian Sorel, un personatge que podria ser un model pel Victus, per Martí Zubiria, i al final.
El final del Roig i el Negre?
Oh, quin final.
A veure, deixa'm el mirar,
Després de tants anys ja es pot explicar
el final. Ara no llegeixis en veu alta, que et
corregis. El final del Roig i el Negre. Jo crec que no. Jo crec que ens estalviarem explicar el final, perquè val la pena descobrir-ho i obrir la boca per fer una vegada sense que t'hagin aixafat la guitarra amb aquell moment, en aquell moment gloriós de...
Vaig a llegir el final.
Vinga, molt bé, Roger, dient, no? No perquè és en francès.
Vaig a llegir el final? Talla un moment el micro.
Ai.
Ja està.
Vale, ja l'has llegit. No, crec que no és l'última frase exactament, però vaja.
Heu tingut nervis o no?
Tutupau. El Roig i el Negre, no ho dubtis.
Aquí, Argelaga on Fire diu, també té un altre llibre, Vol de Nuit.
Exactament.
Stendhal.
Això és el que deia el món de l'aviació, no?
Saint-Exupéry.
Sí.
Ah, sí, que interessant. No, segur que està bé, home. Moltes gràcies per la proposta. Segona consulta. Diu Lady Mary. Lady Mary, atenció. Bonic, fa 3 mesos que he començat un intercanvi lingüístic alemany-català i m'estic desesperant. Pensava que aprendria més ràpid, però tota l'estona tinc la sensació que no avanço. Home, és que l'alemany és complicat, eh? No sé si hi haurà algun remei literari pel meu cas.
Literari, clar que sí. A vegades...
Se'n diu llibre de gramàtica alemanya, sí. Que ja pots començar a aprendre't.
I se'l passa que és duret, i és feixuc. No només per l'alemany, sinó perquè qualsevol llibre de gramàtica té un atractiu qüestionable. Bàsicament serveix pel que serveix.
Tu saps d'alemany o no?
No.
Què parles tu?
Jo ara, amb tu ara català. I sí. Després toquem alguns idiomes de per aquí més a prop.
Italià.
Com ho saps, això, tu?
Perquè no sé què passa a l'estat de Gràcia, que tots els que esteu aquí parleu italià. La Iala parla italià. Bueno, jo el parlo, com em dóna la gana, però jo parlo
que
italià, no?
Piacere tante.
I em quedo tan tranquil,
està bé,
ja està.
Està perfecte. Un bel dia vedremo. Sí, com sigui, que hi ha un bon dia, veurem. Un bell dia, sobretot. Literatura, a vegades fem aquesta cosa de teràpia de xoc, no? I doncs en dues tasses. Ara no farem teràpia de xoc, en el cas de la Lady Mary, sinó una cosa que he trobat que podríem anomenar literatura de consol.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it.
Molt bé, pels que no sabien anglès, això exactament està dient la lluvia en Sevilla. És una pura...
Meravilla.
Sí, senyor. The rain in Spain is mainly on the place. Jo crec que és de les traduccions més meravelloses que ens ha donat el cinema musical en molts anys, aquesta My Fair Lady. I bé, per què surt aquesta versió musical? Perquè és un personatge, jo diria, un dels més maldestres, un dels més poc hàbils lingüísticament que ha donat la literatura, que és el d'Eliza Doolittle. Audrey Hepburn, en el cas de la pel·lícula, i aquesta transformació des d'una joveneta que pràcticament no sap ni parlar. És a dir, no dic que Lady Mary tingui aquesta dificultat amb l'alemany, però en tot cas és molt bonica la idea de Bernard Shaw, del paral·lel que fa amb el mite clàssic. Pigmalió és aquest escultor mitològic que s'enamora perdudament de la Galatea i commoguda, Afrodita, que fa, dona vida a la Galatea perquè puguin doncs, gaudir d'aquesta amor. En tot cas, el que aquí ha d'esculpir el professor, que és el que fa Rex Harrison a la pel·lícula, és aquesta fonètica terrible de la protagonista, no? Com diu la versió que porto jo, usa un llenguatge canellesc i una fonètica nauseabunda. Que et diguis que tenen una fonètica nauseabunda, deu ser les coses més dures que et poden dir. Per tant, Lady Mary hi ha vida més... És a dir, segur que parla molt més bé l'alemany que l'anglès macarrònic d'Eliza Doolittle.
I diu, en 6 mesos em veig amb cor de fer-la passar per una gran senyora en una recepció aristocràtica.
I ho fa, certament. I a més, una cadena de noms, aquesta edició que portem, bastant interessants, per això, partim d'aquest mite, del Pigmalió històric, que va passar per Ovidi, que és qui més bé el va explicar, Bernard Shaw, i finalment, Joan Oliver, en aquesta adaptació, com ell diu, lliure, que es va estrenar a la Faràndula de Sabadell, ni més ni menys que el maig del 57. És a dir, ara fa 60 anys que s'estrenava aquest Pigmalió, aquesta versió lliure de Joan Oliver, d'aquest mite, que després ha tingut altres traduccions. Recordo fins i tot Melanie Griffith i una pel·lícula on amb Don Johnson, per cert, no sé si encara eren parella, uh-huh. on fa d'això, fa ella de Pigmalió, no? Bleda, que ha d'aprendre i acaba aprenent-se la Constitució americana, les esmenes a la Constitució, amb una cançó que no recordo, una cançó de Nadal, imagina't.
Joan Oliver, Pigmalió, adaptació lliure de l'obra de Bernard Shaw. Molt bé, doncs escolta, això era per Lady Mary, i ara el Jordi, que té una consulta, diu, bona tarda, el meu cas segurament no és un problema greu, però a mi m'emprenya. No puc evitar trobar associacions entre els números. Quan algú em diu l'edat que té, fins i tot calculo la suma de les xifres del seu naixement i en trec conclusions. A veure què em podeu aconsellar. No estàs bé, Jordi. Això va més enllà d'un llibre,
això, diguem que és difícil.
Sí. Busca un altre... Vull dir, a part d'aquesta teràpia, un altre, potser.
Jo tinc un llibre a casa que es diu Numerologia, però aquest és com que no volem això, volem una cosa més científica, perquè allò li serviria, a mi em sembla, per encara aprofundir més en aquest tipus de fe, no? Porto un assaig fascinant, que és un matemàtic que analitza tot un fenomen que ell en diu anumerisme.
If I'd be out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Molt bé. Som al 64 ja, de McCartney, que ja els ha superat fa estona, també.
I tant.
És una altra història. El hombre numérico, així es diu aquest matemàtic, aquest llibre de Joan Allen Paulus, editat per Tusquets, en aquesta col·lecció Metatemes, que va dirigir durant molts anys Jorge Wagensberg, i que parla de l'anumerisme, és aquesta idea dels números i la connexió amb la pseudociència, no? Aquesta secció que més a més té dedicada a la probabilitat i a la coincidència, i sobretot, que és una mica el cas del Jordi, m'ha semblat, l'abús de la fe en els números, no? I en les coincidències. Tota aquesta cosa, Allen Joaquim Paulus diu que diu, a mi em desanima molt conèixer algú que em cau bé, que veig que és una persona intel·ligent i sensible i que de seguida em pregunta per l'horòscop. Diu, ai, anàvem bé fins ara, no? I llavors comença a explicar-me com ets en funció del teu ascendent. Hi ha gent que fa això, en fi.
Sí, sí.
Tot cas, i ell explica que a vegades les coincidències són una qüestió d'estadística pura, no? Diu, si barregem 1.000 cartes amb adreces exactes, postals, amb 1.000 sobres que tenen també les mateixes adreces, quantes probabilitats hi ha que almenys una carta coincideixi amb el sobre que li correspon?
Ui, ni idea.
Una sobre 1.000?
Un 63%, que és moltíssim.
Uau!
Ah, sí?
Sí, un 63%. Per tant, és això, és una qüestió estadística, no? O, per exemple, una que m'agrada molt, diu, un home que viatjava molt estava preocupat per la possibilitat que hi hagués una bomba en un avió. Llavors, què va fer? Va calcular la probabilitat que fos així i, com que no era prou baixa per satisfer el d'allò...
La va pujar ell.
Sempre viatjava amb una bomba a la maleta perquè era molt improbable que n'hi haguessin dues.
Això... La qual cosa és una gran idea.
Sí, i és absurda com una mala cosa estadísticament.
I sobretot és molt fàcil de fer al segle XXI, pujar una bomba en un avió, perquè no controlen gent.
Per trencar l'estadística ja la trenco jo, no? Molt bé.
I no t'emportis el llibre que havia signat. No, simplement una cita de... Hi ha una fórmula de probabilitats per trobar parella, que ell se n'en fot una mica, però després la fa servir. I sobre la pseudociència cita un matemàtic que a mi m'agrada molt, que es diu Raymond Smullyan, que té llibres de jocs de lògica, tipus Lewis Carroll, i diu, quan li pregunten per què no creu a l'astrologia, el lògic Raymond Smullyan contesta que ell és bessons i que els bessons no creuen a l'astrologia. Està bé.
El hombre anumérico, John Allen Paulus, Edicions Tusquets. Ha estat un plaer, com sempre, David Guzmán, doctor.
Que vagi molt bé.
Adéu. Estat de Gràcia.